Lewandowski feia gairebé un mes i mig que no marcava i no feia un doblet a la Lliga des de l'octubre. Ferran Torres no marcava des del novembre i Ansu no ho feia també des de l'octubre.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs, un retrobament amb el gol aquest d'Ansu, sobretot, que ha arribat la mateixa setmana de les polèmiques declaracions de son pare a la cadena COPE, reclamant més minuts. En té més detalls de tot plegat del partit d'ahir, l'enviada especial de RAC1 a Elx, Marta Ramon.
Ansu Fati va cridar alliberat després del gol, li donava tranquil·litat a l'equip i agafava aire després d'una setmana molt soroll al voltant del seu futur per les declaracions del seu pare. Reivindicació i confiança per al davanter, que encara no ha trobat la seva millor versió. Xavi, content, va celebrar-ne l'actuació.
Crec que és un jugador que potser necessitava aquest gol, els davanters viuen molt de marcar, els hi canvia fins i tot la cara. Vull dir que al final, si treballa per l'equip, ha acabat mega cansat, doncs això és l'important, no? El treball, les obligacions defensives, ajudar al lateral, saltar la pressió, crec que s'ha desgastat d'una manera espectacular per l'equip i el gol és conseqüència d'aquest treball, no?
Tots tres davanters, Lewandowski amb un doblet, Ansu i Ferran Torres, necessitaven les seves particulars redempcions. I retrobar-se amb el gol va ser balsàmic, gairebé una qüestió terapèutica. També li va sortir bé a Xavi l'aposta per Eric García de pivot defensiu, una idea madurada des de la temporada passada. 71 punts al sac que escurcen cada cop més el camí cap al títol.
Gràcies, Marta. Camí cap al títol de Lliga, que després de 3 anys comença a tenyir-se de blaugrana quan falten 11 jornades perquè s'acabi la temporada. Mentrestant, el Girona es va endur el duel català contra l'Espanyol, 2-1, s'allunya del descens mentre hi fa acostar perillosament l'equip blanquiblau.
Sí, a falta que es disputi la jornada d'avui, el Girona té 8 punts de marge respecte a la zona de perill i l'Espanyol només un. Els gironins es van avançar amb un gol d'Arnau, Braithwaite va empatar un quart d'hora pel final i al minut 88 Estuani va donar la victòria al Girona des del punt de penal.
El Girona, que continua fort a casa, ha sumat 24 de 34 punts i, a més, ha trencat la ratxa de 3 partits sense guanyar. En té més detalls des de Girona, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia, sí. A la tercera va ser la vençuda i el Girona, per fi, va guanyar un derbi contra l'Espanyol a Montilivi a primera divisió. Tot i la incertesa del resultat, els blanquivermells van ser superiors. Michel.
Es que para mí el partido de mi equipo ha sido espectacular en cuanto al control de lo que queríamos hacer. Y eso, bueno, me voy... Si hubiéramos empatado, te lo juro por Dios que diría lo mismo.
De moment, 8 punts per sobre del descens. La jornada s'acabarà en el pitjor dels casos amb 6 punts de marge. La victòria d'ahir, doncs, fa respirar tranquils els gironins que encara en volen més.
Quedan 12 jornadas es una buena puntuación, pero ni mucho menos estamos donde queremos porque... Hay que hacer muchos más puntos.
Estuani va lligar els 3 punts de penal, però Arnau, el lateral més realitzador de la categoria amb 3 gols, va obrir el camí amb un golaç.
Sincerament, m'han dit que ha entrat per tota l'esquadra i ha donat el pal, però la veritat que molt content pel gol i per la victòria. Havia d'acabar la jugada, he controlat i dic, se'm venien jugadors de l'Espanyol i xuto i a veure què passa.
L'única nota negativa va ser l'expulsió de Reinier mentre s'escalfava a la banda a la segona part. Es perdrà el partit com a mínim del camp del Barça, pel qual s'espera recuperar el lesionat Aleix García.
I l'altra cara de la moneda va ser l'Espanyol, que podria acabar el cap de setmana en posició de descens en funció dels resultats d'avui i que té l'entrenador Diego Martínez Panjón penjant d'un fil. Joan Camí, bon dia.
Bon dia, l'Espanyol segueix en caiguda lliure i acumula 4 derrotes consecutives. La imatge a Montilivi va ser molt pobra, anticompetitiva i sense garanties, ami sense pilota. A l'Espanyol li venen setmanes molt dures, just en el moment més decisiu de la temporada. L'equip ha tocat fons, anímica i futbolísticament. No li surt pràcticament res i encaixa gols a cada partit. I continuen, diuen, sense mirar la classificació. Martin Braithwaite va ser el golejador blanquiblau i ja suma 9 gols aquesta temporada. Ho va fer en l'única oportunitat entre els 3 pals en 75 minuts de l'Espanyol, demostrant els enormes problemes que té aquest equip per generar futbol. L'equip està mort, enfonsat, i ja no queda rastre d'aquell esperit que ha demostrat en molts moments de la temporada. Diego Martínez, qüestionat per la seva continuïtat al capdavant de la banqueta, va dir que això és una decisió que no depèn d'ell.
Eso no depende de mí. Yo todo mi foco está en intentar levantar este vestuario.
Sergi Gómez va veure la vermella directa i es perdrà el partit contra l'Atlètic amb o sense Diego Martínez. L'Espanyol necessita canviar la dinàmica si no vol tornar a caure a la segona divisió.
Les 9 i 4 minuts, gràcies Joan. Doncs situació complicada per l'Espanyol, una mica millor per al Girona, bastant millor pel Girona. Per cert, Oriol, estem seguint en directe ara mateix el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, que s'ha complicat i de mala manera perquè queda una volta pel final amb allò que diuen red flag, és a dir, ara es tornen a col·locar tots els cotxes.
Sí, ha estat un final de cursa molt accidentada, aquesta del Gran Premi d'Austràlia, a falta de dues voltes. La cursa estava encarada, Verstappen liderant amb 8 segons de marge respecte a Hamilton, que era el segon, i Alonso, que era el tercer, estava un segon i mig per darrere del britànic. Però hi ha hagut bandera vermella per un petit accident que ha tingut Magnussen. Ha quedat la pista plena de residus de l'impacte de la roda del pilot Magnussen amb la tanca de seguretat. S'ha reprès la cursa a falta de dues voltes pel final i en la
represa... Reprès com si fos des del inici de cursa.
Sí, com si fos una cursa,
amb tots els pilots col·locats
des de la graella de sortida.
A dues voltes pel final.
A dues voltes pel final.
Amb aquesta tensió que implica, clar.
Cursa l'esprint i la sortida ha estat accidentada, no? El següent, Fernando Alonso, que com dèiem estava en tercera posició, ha rebut l'impacte per darrere de Carlos Sainz, se n'ha anat de pista fent una virolla i ara mateix torna a haver-hi bandera vermella. Superem ja les dues hores des de l'inici de la cursa, que ha començat a les 7 del matí, hora catalana, i veurem què passa, perquè els comissaris de la FIA estan investigant aquesta represa de la cursa. Ara faltaria una volta, Alonso ha quedat fora, és a dir, ara mateix Carlos Sainz ocuparia la tercera posició, però veurem què passa. De moment, la realització televisiva només fa que ensenyar imatges repetides d'aquests
accidents.
Represa accidentada de la cursa, perquè se n'han anat com 5 o 6 cotxes, clar, ben bé fora.
És que una cursa de 58 voltes es decidien aquestes dues últimes com si fos al principi. Com si haguessin posat els cotxes allà mateix, només arrencar.
Com si no hagués passat res si no hagués en els 56 anteriors.
I la tensió és altíssima. Alonso ha intentat avançar Hamilton, que tenia per davant, ha forçat i s'ha trobat després amb la roda de Sainz. Doncs queda una volta i
haurem
de veure quan es reprèn, perquè ara, evidentment, hauran de treure els cotxes de la pista. Cara de molt enfadat Fernando Alonso ara mateix, després de sortir de pista.
Sí, perquè tenia la tercera posició, a més, garantida, amb suficient marge amb Carlos Sainz, que era quart, i difícilment amb Hamilton atrapable per davant. Però bé, esperem que es reprengui abans de la tarda, que és quan tindrem les motos, a les 7, amb el Gran Premi de l'Argentina de MotoGP, que arrencarà amb Àlex Márquez sortint des de la pole. Ahir va aconseguir la primera de la seva carrera, mentre que Brad Binder va guanyar la posterior cursa a l'esprint. Recordem que en aquest Gran Premi no hi són Marc Márquez ni tampoc Pol Espargaró per lesió.
I motor al marge, recordem que la Lliga Femenina al Barça visita aquesta tarda la Lama, que és un tràmit per les Blaugrana, que tenen ja la Lliga encarrilada, i motor al marge i futbol al marge. Avui el Barça Futbol Sala pot aixecar el segon títol de la temporada.
A les 8 juga la final de la Copa del Rei a Antequera contra el Cartagena, després de superar el Palma per 1-5. Tot això l'endemà que el Club Natació Sabadell hagi guanyat la sisena Champions femenina de la seva història. Ho va fer en la final catalana contra el Mataró per 8-9 a la piscina de Can Llong. I acabem amb bàsquet, perquè el Joventut també va guanyar a la pista del Breogán per 65-85, i avui juguen els altres tres catalans de la Lliga ACB. Al migdia, a 1:15, Múrcia-Girona, a 1:00, Tenerife-Barça, i a 8:00, València-Bascònia.
Les 9:07, gràcies Oriol, fins ara.
Fins ara.
RAC 1. El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Aglop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional, al teu abast. No et quedis sense entrades.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònies.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Com notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i gairebé 10 minuts.
qualsevol espurna o qualsevol font de calor que toqui en aquesta vegetació, la probabilitat de que produeixi un incendi és molt alt.
No hi ha cap voluntat recaptatòria amb les sancions, sinó que el que hi ha és una voluntat de garantir que la llei es compleix.
Toca els collons que surti un partit polític o un polític i que digui, ah, és que no utilitzen el català, i és que no sé què.
Avui tampoc puc dir res de l'edat d'Eros Ramazzotti, Carles Fernández, bon dia. Sí, no passa res, 59 anys, sí.
Una criatura.
Hola, Antoni Baños, bon dia. Què vol dir, bé? Que és la manera de saludar?
No.
Però què és això?
Que un nen.
Que li costa dir que li agradava. Nen de teta.
No passa res.
No, a mi no.
No t'ha agradat mai o que no et costa dir-ho?
La cançó romàntica italiana sí, però ell...
Ell no.
Ei,
doncs la cançó romàntica italiana és bastant ei.
No, ell, la veu d'ell no m'agrada.
Val. Hola, Ivan Guerra, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu sí que t'agradava, Ramazzotti?
Perdona, era Ramazzotti. Quan jo tenia 16-17 anys, ara. Estava com un formatge.
Ai, bueno, sí. bueno.
Que tots tenim un
passat.
No aniràs pas al concert?
No. Vale, ja no tinc 16 anys, diguéssim.
Hola, el que no hi anirà,
em sembla tampoc. Els nostres oients han de veure la cara que posarà.
Sí. Hola, Manel Manchón.
Buenas, bon dia.
Tu no aniràs a Ramazzotti, no?
No, jo vaig al Paul Weller, ja tinc les entrades.
Ah, sí, és veritat, tens veritat, Paul Weller.
Sí,
ja ho has dit la setmana passada i tot això. Bé,
sí,
les 9...
d'ahir devia tenir a la carpeta de l'Insti, no?, a l'Eros Ramazzotti.
Sí o no?
No entrem en detalls.
I posaves fotos a la carpeta?
No era tan apanyada.
Bueno, les 9 i 11 minuts, va, deixarem el Ramazzotti i treu-me la música ja.
Ara.
I començarem ja a tertúlia. Avui que tenim el Martí Oliveres per aquí, i de seguida, què tal, Martí, bon dia.
Què tal, com esteu?
De seguida saludarem a la consellera d'Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà, en un cap de setmana que està marcat també per la sequera, com òbviament marcarà l'actualitat dels pròxims mesos, perquè això no se solucionarà demà passat, i evidentment ja ho venim explicant des de fa setmanes i que la situació és molt delicada des d'aquest punt de vista. Avui al Via Lliure avançava amb una informació que crec que està bé tenir en compte, perquè és una d'aquelles qüestions que normalment no hi parem atenció quan estem en situació de bonança, que no és exclusiva de Catalunya, tampoc, ni d'Espanya, sinó que és una qüestió general, però que potser s'ha o de replantejar o com a mínim plantejar com s'acota. Hem estat parlant els últims mesos, i han sortit casos concrets, de la fuita d'aigua a Badalona, per exemple, en aquesta situació de sequera, que s'hi perden des de fa gairebé 20 anys, 17 anys, em sembla, 180.000 litres diaris. En aquesta situació de sequera fa mal veure aquesta quantitat d'aigua perduda. També en el cas d'Olot, que fa uns mesos, crec que fa mig any, va dir que el 40% de la seva aigua no arribava a l'usuari final perquè es perdia abans. Doncs bé, us podem aportar dades que són internes de l'Agència Catalana de l'Aigua al voltant de l'aigua que es perd a tot Catalunya al llarg d'un any per fuites a canonades i per altres efectes, com l'aigua defraudada o el subcomptatge dels comptadors. Estem parlant del 24% de l'aigua potable a Catalunya. Gairebé una quarta part de l'aigua, un de cada 4 litres, es malbarata. Sigui per la xarxa, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, la xarxa de canonades que traslladen l'aigua des dels embassaments fins als municipis, o sigui per aquests factors que dèiem, el subcomptatge, els comptadors o l'aigua defraudada. Un 24%. Això en números són 134 hectòmetres cúbics, que és l'equivalent a gairebé el pantà de Sau. En un any. L'aigua que hi cabria gairebé en tot el pantà de Sau és l'aigua que es perd per aquestes fuites. Si, evidentment, tinguéssim aquesta aigua disponible ara, estaríem fora de l'alerta de sequera. Evidentment, és una suposició i hi ha una altra cosa, insistim. No és una qüestió que li passi a Catalunya, és una qüestió general. Els nivells d'eficiència de la xarxa catalana són perfectament semblants a l'espanyola o fins i tot sembla que similars o fins i tot majors que altres països europeus, on el problema de l'aigua no era tan evident com el de casa nostra. Mirarem de parlar-ne de seguida, que això en tot cas s'afegeix a un debat complex, que és el de la gestió de l'aigua, que no sé si voleu començar, i de seguida saludarem a Teresa Jordà perquè ens ho expliqui, que ve d'una circumstància. Ahir en parlàvem del, permeteu-me, ridícul polític que va significar la cimera de divendres, en què no va haver-hi un acord, però alhora s'està demanant a la gent que faci els esforços que ha de fer, no? Carles.
Sí, respecte al tema de l'eficiència de les canonades, a veure, jo crec que hem de també situar, no?, que hi ha diferents consums d'aigua, no?, la pagesia, el camp, que és el principal consumidor, llavors la indústria, els serveis, etcètera, els últims són els municipis, però clar, els municipis, quan pensem en segons quin municipi, potser té capacitat d'afrontar unes obres durant un mandat de renovació d'un percentatge alt de les seves canonades. Però és que hi ha molts municipis que això és implantejable si no tenen un ajut extra.
Mirarem de parlar-ne amb un expert perquè és caríssim.
Clar, és absolutament implantejable, perquè no pot ser. I és una infraestructura pròpia. Clar, són aquestes infraestructures que són públiques, que són de l'Ajuntament, propietat de l'Ajuntament, però que no veiem. Que clar, que van per sota terra, igual que el clavegaram, igual que el no sé què, i clar, allò, quan, diguem, a l'hora de planificar, diguem, en què invertim, no?, doncs surt millor invertir en coses que es veuen, no?, que després veuràs que veuràs que les que no. I és aquest gran, per mi, el gran gap, no?, el gran forat que hi ha en el món de la immensa majoria dels ajuntaments de Catalunya, que són de menys de 20.000 habitants, la immensíssima majoria, que no tenen la capacitat de poder fer inversió i que, clar, que aquesta inversió no és ara m'hi poso i d'aquí un mes ho tinc fet. Vull dir, això és... I a banda de que, òbviament, les canonades tenen un temps de vida, que no sé quin és, però vull dir que no és poses una canonada i allò dura in eternum, sinó que cada, no sé, cada 20, 30, 50, no sé cada quants anys, s'han de renovar totes, imagineu.
El tema dels municipis petits, que Catalunya té molts municipis i molt petits, després una urbanització del territori que als anys 60 i 70 va apostar també per urbanitzacions, per fer cases a llocs on portar l'aigua ja costava molt i, a més, hi havia costos privats i l'Ajuntament havia de pagar perquè arribés l'aigua a llocs, que després el seu manteniment, és el que tu dius, surt caríssim per pocs veïns, en lloc de viure concentrats, que sempre... Bé, en fi, tenim un país, a més, abocat a una indústria, que és la turística, que es basa en un consum a cor que vols de l'aigua, per tota mena d'activitats, i precisament per sostenir les persones que venen. I el que deia la fuita d'aigua, és a dir, l'aigua... L'aigua sempre és la mateixa al planeta, vull dir, no es perd. El problema és que es perdi aigua i potable, no? Perquè
és que fem...
la pluja, allò, el riu tira l'aigua, bueno, escolta, l'aigua es mou i l'aigua sempre és la mateixa. El problema és quan tu la potabilitzes, aquell ja té un valor. Llavors, perdre sí que és molt més car que no perdre, diguéssim.
Permeteu-me que ara de seguida continuem, però em diuen que tenim en línia ja la consellera d'Acció Climàtica, la senyora Teresa Jordà, amb qui m'agradarà preguntar-li sobre aquesta qüestió, evidentment, de la situació de sequera i del que va passar divendres. Consellera, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tots.
A Catalunya tenim un problema amb l'estat de les canonades de la xarxa d'aigua?
Sí, a Catalunya tenim el primer problema és que som deficitaris amb aigua de sempre, diguéssim. I hauríem de ser capaços, de fet, jo crec que ja anem tard, perquè potser no hi hem prestat prou atenció, perquè potser no hem estat conscients de que estem en una nova realitat, en el fons, i no ara, sinó ja fa temps, no? Estem en una nova realitat climàtica que ens obliga a treballar diferent, deixem-ho dir així, no? Diferent en molts aspectes, i sobretot en la gestió dels recursos hídrics, també, a nivell forestal, treballant per tenir, no sé, paisatges més resilients, etcètera, etcètera, però amb la gestió de l'aigua, també. El tema de les canonades, òbviament, també és un problema.
Dèiem aquest matí una informació que avançava RAC1 amb dades de l'Agència Catalana de l'Aigua que una quarta part, que és una xifra enorme, de l'aigua potable que hi ha a Catalunya es perd per aquestes fuites.
Per això justament és clau l'estalvi, la minimització, no?, en aquest sentit de les fuites d'aigua. La distribució en baixa, en aquest cas, és competència municipal. Ara us he sentit, us he sentit només molt poca estona. Però sí és cert que els municipis... Clar, Catalunya té una realitat, té la que té, i té molts municipis petits. Jo he tingut la sort de ser alcaldessa del meu poble i conec les dificultats en aquest sentit. I la veritat, Xavi, que permeta'm, jo crec que és... No sé si la paraula és greu, però el que és veritat és que és normal que pivotem tot el debat de l'aigua al nostre país amb el tema que alguns han volgut portar-lo, que era aquest règim sancionador, un règim sancionador que només serveix per dissuadir. Al final, en el moment que entrem en prealerta, és obvi que l'acompanyament als municipis i les converses amb els municipis és freqüent, perquè ens aportin dades, perquè ens aportin els plans de sequera, perquè ens aportin els plans directors, i en fi, i molts, la majoria, han fet els deures. Les dificultats d'altres, clar, les idiosincràsies són moltíssimes, són molt àmplies i diverses. Acompanyem, és a dir, la idea aquí és acompanyar constantment, però també avisar, alertar, perquè al final hi ha un seguit de sectors que estan fent els deures i als quals ja els estem donant unes obligacions en els usos de l'aigua. I em refereixo a un sector imprescindible del país en aquest sentit, que és el sector agrícola i el sector ramader, i també el sector industrial. Aquest és un país industrial. Home, doncs, ja estan patint restriccions, no? Jo crec que el que intentàvem fer amb això, el que intentem fer amb això, i crec que ho va entendre absolutament tothom, de fet, hi havia un acord, teníem l'acord, de fet, tenim l'acord, no està rubricat, però, evidentment, el que farem des del govern, perquè així ho va manifestar el president, després del recés d'aquesta cimera llarga, és que, malgrat no haver rubricat aquest acord, malgrat no poder-nos fer una foto que crec que també ajuda i dona força, no?, de cara al país, doncs, malgrat tot, ho farem. Però sí que m'agradaria treure una mica el focus en aquest sentit respecte als ajuntaments, perquè és obvi que hi ha obres que tenen uns terminis. Hi ha licitacions, hi ha obres menors, hi ha obres que es poden arranjar en 48 hores, n'hi ha que necessiten el seu temps. És igual, és a dir, és avís, s'ha de fer una obra llarga. Escolta'm, no hi ha cap tipus d'intenció de sancionar a ningú. Us podeu imaginar que l'Agència Catalana de l'Aigua no està esperant recollir no sé quants euros de la multa de no sé quin municipi per seguir fent inversions. És bàsicament un tema dissuasori. Si aquell municipi comença, doncs, a fer aquelles obres que són necessàries amb l'acompanyament i amb recursos també de l'Agència Catalana de l'Aigua, i aquella obra, doncs, ha d'estar finalitzada i acabada al cap d'un any, és obvi que el que farem és el seguiment de com comença, de com avança, etcètera, etcètera. I si han passat 2 anys i no, llavors és quan s'han d'aplicar, doncs, evidentment, les sancions per una qüestió, doncs, de justícia, em sembla.
Consellera, ara de seguida li pregunto per aquestes sancions i per la cimera de l'aigua de divendres, però només un últim apunt sobre el tema de les canonades, ara que estava parlant precisament de les ajudes que pot donar l'administració en administracions locals que tenen menys capacitat. No sé si hi ha algun pla, hi ha ajuda per part de la Generalitat planificada, pensada, per mirar d'ajudar ajuntaments petits que puguin tenir aquests problemes de subministre d'aigua a través dels problemes de les canonades, que poden tenir perfectament 50 o 60 anys i que estiguin obsoletes.
Absolutament. És que, de fet, no ara, de sempre. L'Agència Catalana de l'Aigua té línies d'ajut per aquests municipis. I penseu que, al final, els municipis petits som els que hem d'ajudar més, sense cap mena de dubte. I això no vol dir que no hem d'ajudar els grans, només faltaria. Però, evidentment, els municipis petits són els que tenen més problemàtiques, tenen més dificultats en tots els aspectes. Ara estem parlant del cicle de l'aigua, però en tots els aspectes, amb la transició energètica. I és obvi, som un partit, i jo, si em permeteu, i ara hi poso una falca del meu partit, que jo estic parlant com a consellera i estic parlant amb la globalitat del país i em reconec molt poc sectari en aquest sentit, eh? Però, escolteu, el partit que tinc l'honor de representar com a consellera és un partit amb una vocació municipalista indestriable. És a dir, que ho tenim claríssim. És que estic convençudíssima que no haurem de multar cap municipi petit. Al contrari, que els hem d'acompanyar més que mai. Ara, s'han de fer els deures. I torno. És que ens hem de sentir també orgullosos de la quantitat de municipis que evidentment fan aquests deures, perquè saben de la importància de l'aigua.
Senyora Jordà, ara que parlàvem d'aquesta qüestió dels municipis, es pot permetre un govern com el seu, que està en minoria, arribar a una qüestió tan fonamental com el de l'aigua sense un consens ampli, molt ampli, dels partits polítics a Catalunya?
Xavi, jo nego una mica la majoria, jo crec que hi ha consens.
No es va veure divendres.
No, divendres el que va passar és que, i aquí no sóc jo la que vulgui ni molt menys atacar, perquè em sembla que és com molt absurd la imatge i torno que donem a la societat. De fet, en el moment que estem, hauríem de tenir 3 o 4 pactes importantíssims i vitals. Mira, jo vull posar en valor l'esforç de tots els grups parlamentaris que estaven a la cimera, de tots. Allà dins, òbviament, com a l'arc parlamentari, que hi eren tots, al final és un reflexe de la societat que tenim. I no érem en aquella cimera per fer grans debats. Es va repetir per part de moltes formacions polítiques. És a dir, algú es pot imaginar que concebim el mateix país o concebeixen el mateix país el PSC o la candidatura d'Unitat Popular o els companys de Comuns o Esquerra Republicana o Junts per Catalunya? No. Allà vàrem estar parlant d'una situació concreta en aquests moments, una situació de sequera, la major sequera des de 1905. Aquesta és la realitat, eh? Després de que ja estiguem en 30 mesos de sequera, després de que estiguem visquent del glòria. Aleshores, dit això, no vam obrir el debat sobre l'aigua, que en aquest país s'hauria d'haver obert fa molts anys. Ara, evidentment, l'obrirem. I algú dirà, home, potser no és el millor moment, no? Això és una mica, si em permets la llicència, Xavi, com anar al súper quan tens molta gana.
Correcte.
Bueno, però és igual, escolta, doncs l'hem d'obrir, i l'obrim ja amb tota la valentia. Per això en aquest acord també hi havia la creació de la Taula Nacional de l'Aigua, que ens ha de portar cap a aquest pacte de país, i que serà complicat com tot, i com sempre em trobo en aquesta conselleria que està plena de mons contradictoris, però estem en emergència climàtica. Les sequeres no duraran 10 anys. No tindrem una sequera cada 10 anys. No en tindrem, és que no sé com ens en sortirem d'aquesta. Convençuda que ens en sortirem, però és que en tindrem una altra d'aquí 2 anys. I així ens ho diuen els experts. Aleshores, jo crec que vam aconseguir un acord fantàstic, amb la generositat absolutament de tothom, fins que una formació política en concret es va, diguéssim, encaparrar amb el tema de la sanció als municipis, que entre tots ja vam acordar que l'aplicaríem. I quan dic aplicar-la, vol dir començar a avisar, i que a partir d'allà posàvem el comptador zero, i vàrem posar la data de l'1 de juliol. Per la resta, hi ha l'acord. Hi ha un acord amb ajuts al món local, concretes. Més inversions en instal·lacions també claus. Un acord amb el tema dels fons Generations. Hi ha un acord amb les comissions de seguiment. Hi ha un acord amb la creació d'aquesta taula. Això ho farem igualment. El que falta en aquest acord és una rúbrica. És a dir, jo puc dir, sense por equivocar-me, que el full de ruta del país, pel que fa al Parlament del país, hi és. I no ho sé, hi és amb generositat, perquè és obvi que si ens posem en els detalls no ens posarem d'acord. No ens posarem d'acord perquè potser allà vàrem estar parlant, fixeu-vos, i això va sortir en més d'una ocasió, vàrem estar parlant de la situació d'aquests moments i del consum. No vàrem parlar de l'estalvi, no vàrem parlar de grans projectes de país que es poden fer o que no, i que representen potser més despesa d'aigua o no. No vàrem parlar de quin tipus de turisme volem, de com volem consumir en aquest país, de com volem produir. No vàrem parlar de l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic, perquè no era el moment ni era la taula.
Consellera...
Que no vol dir que no ho haguem de fer, i que no ho haguem de fer ja, i que no es havia d'haver fet fa 10 anys. Però jo hi torno, eh? És a dir, sí que hi ha un acord en tot plegat. Estàvem a punt de rubricar-la. És a dir, va ser, al final, discutir per uns mesos d'aplicació del règim sancionador.
Sobre aquest punt, consellera.
Ho va fer petar tot, i va haver un moment que el president de la Generalitat va fer un recés, i llavors ens van parlar amb altres formacions a veure si era possible doncs acordar-lo la majoria d'allà. Llavors, evidentment, ningú va voler moure's. No? I el context jo me l'estalvio, el context no és el millor. Personalment, penso que hauríem d'estar molt per sobre d'això, eh? Hauríem d'estar molt per sobre de fer anar la calculadora, en aquest cas, i fer números i pensar en les eleccions municipals, eh? És a dir, jo crec que les urgències són les que són i les necessitats també, i que mentre alguns doncs jugaven amb això, no?, amb la calculadora i el calendari electoral, doncs el govern, i crec que també doncs la responsabilitat de la majoria de formacions polítiques, doncs farem que tot estigui a l'abast per millorar l'optimització de l'aigua, perquè cada gota compta.
Consellera, com que sé que té el temps molt, molt, molt limitat i m'han demanat que a dos quarts més o menys acabéssim, li he de fer un parell de preguntes, que pràcticament són dos quarts, li demanaré el màxim de concreció possible. La primera, ha parlat, és que hi ha dos coses de les que ha dit ara. Una, que crec que és una declaració inquietant i que li volia demanar que matisi el que calgui, ha dit, no sé com ens en sortirem, però ens en sortirem. Tan delicada és la situació com per plantejar-se que ara no sabem quina és la porta de sortida?
L'home, de la situació, òbviament, que és delicada. Ja en vam patir una de sequera i en vam aprendre alguna cosa. No haguéssim hagut d'aprendre més, doncs de ben segur. Però escolteu, al final, fruit de la feina feta ja quan s'activa el pla de sequera al setembre del 21, hem fet moltes coses. I el que hem de ser capaços és de ser tots molt conscients del moment que som. Ens ve un estiu que tot apunta que, doncs, que tindrem molt turisme, però nosaltres estem treballant des de fa mesos, de fet des de fa més d'un any, amb les comunitats de regants. Estem treballant per saber exactament quines seran les dotacions d'aigua. Estem treballant en aquests moments en la fase d'excepcionalitat. Sabem que el consum, els municipis que estan afectats, en aquest cas aquests 200 municipis, des de 230 litres per habitant dia. El control el fem, òbviament, cada dia. Clar que ens en sortirem, però el que necessitem és tota la complicitat de tots d'un país amb un talent increïble, que quan ens posem d'acord no tenim aturador, jo és el que reclamo. Però no només amb el cicle de l'aigua, amb tot, absolutament amb tot. I crec que són debats, doncs, que ningú ha abordat, doncs els hem d'abordar i ho hem de fer amb valentia i ho hem de fer ja, i els obrirem. Govern els obrirà, jo estic convençuda també que aquesta serà la legislatura que falcarem i que prepararem el país per propers escenaris que no seran, com podeu veure a nivell planetari, no seran alentadors, no? I per això hem d'estar preparats. Ens sortirem, sens dubte.
Acabo només amb una pregunta, perquè ha parlat de la Taula Nacional de l'Aigua el mes de juny, que se celebrarà. Li pregunto, després de 30 mesos de sequera, no es podia haver celebrat abans una taula com aquesta?
Sí.
Ui, que s'està tallant ara. A veure, un segon. Consellera, em sembla que... No sé si em sent ara, perquè s'estava tallant.
Sí, t'he sentit la pregunta. Sí, respecte a la Constitució de la Taula Nacional de l'Aigua. Sí, de fet, jo crec que fa molts anys que s'hauria d'haver constituït, doncs la constituirem ara. No puc dir-te altra cosa. És a dir, mira, crec que tenim...
Li repregunto, ha estat un error no fer-ho abans, tenint en compte que el seu govern hi és des de fa un parell d'anys? Evidentment no hi és des de fa 3, eh?
Sí, un error, sí. Cal que diguem que ha estat un error no haver constituït la Taula Nacional d'Aigua. Bueno, doncs és possible, no és senzill, eh? És a dir, al final és copiar per exemple, una taula que hem estat capaços de constituir i que estarà molt bé, que és la taula del Ter, per exemple, on hi ha tots els usuaris de l'aigua. Això és el que intentem amb la Taula Nacional de l'Aigua. S'havia d'haver fet abans? Doncs segurament sí, perquè no és el millor moment discutir quan estem en sequera, en aquest sentit, però ho farem ara. Escolta'm, doncs s'ha de fer, doncs es fa, i cap problema. De fet, ja fa molt que hi estem treballant, amb quins han de ser aquests actors. Hem d'intentar de no fer una taula de 250 persones, com us podeu imaginar, perquè serà poc operatiu. No s'ha fet la feina quan es havia de fer, doncs l'haurem de fer ara. I la farem conjuntament, sense cap mena de dubte, amb la corresponsabilitat de tothom, i seguirem també fent aquestes comissions de seguiment, i segurament, doncs, quan convingui, farem una altra cimera, més enllà del nom que li posem. La qüestió és que anem fent aquest seguiment tots plegats, i que tots ens sentim còmodes com ens sentíem en aquest acord que finalment no es va replicar.
Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
A vosaltres, un plaer, una abraçada. Okay.
Passen 3 minuts de 2:15, encara no havia sentit la IVA ni havia sentit el Manchón. Si voleu comentar algunes de les coses que s'ha dit i del que informàvem, insisteixo, aquesta hora del matí, que de fet la pròpia consellera ha dit que és un problema, la pèrdua d'aigua que s'ha produït fins ara i que continua sent-hi, i que és molt car, a més, de solucionar, però que s'ha d'anar fent. Iva.
A mi em sembla fantàstic, parafrasejant la consellera, que digui que tenen un acord fantàstic. Quan surts de la cimera amb els dos principals partits al Parlament, que tenen gairebé els mateixos diputats, cadascun que tu, dient que no estan d'acord amb l'acord, no tens cap acord de res, ni fantàstic ni no fantàstic. I jo crec que això és fruit d'una gestió política, més enllà de les causes de diferències concretes de PSC i Junts respecte a aquest acord, que és efectivament el tema de les sancions als municipis. Jo crec que aquí, efectivament, el context polític és essencial i la gestió que n'ha fet de tot aquest debat polític el govern, i té molt a veure quan tu primer presentes un decret de sequera, anuncies restriccions, anuncies que buidaràs un embassament i un mes després convoques la cimera, home, ja tens poques opcions d'èxit, molt poquetes. I aleshores has d'anar disposat a cedir una mica més que un mes en les sancions, perquè si no està claríssim que amb 33 diputats havent presentat i aprovat el decret un mes abans i sense haver concertat res, o sigui, en una situació d'emergència com aquesta, Esquerra té dues opcions, o tirar pel dret i dir governem nosaltres i nosaltres decidim, o provem de concertar i socialitzem la responsabilitat. És el que va provar de fer, per exemple, el govern de Pedro Sánchez amb els decrets de la pandèmia. Després podem parlar de si realment concertava o no, però en tot cas l'escenificació la va fer des del primer moment. El que és molt complicat és dir, no, jo tiro pel dret, però després socialitzo la responsabilitat. Això té poca viabilitat política.
Manjón.
Sí, jo crec que sí que té poca viabilitat, perquè aquí hi ha una cosa que és que no és un govern que té una majoria o que és el primer de forma destacada, sinó que està en peu d'igualtat com a mínim amb dos grups més, amb el PSC i amb Junts per Catalunya. Per tant, s'ha de comportar pràcticament com un grup més i buscar fórmules d'acord molt, molt, molt consensuades, perquè dona la sensació, amb el que ha dit la consellera, que pràcticament fa molts i molts anys que no es fa res. No es fa res des dels darrers 10 anys, perquè després de la crisi, de la gran sequera del 2008, es van fer moltes coses. De fet, gràcies a que es van fer, que encara no tenim una situació pitjor, com les desalinitzadores, com a mínim una, que es va posar en marxa a partir de llavors, i obres que es van fer i que no es van acabar de finalitzar perquè va començar a ploure. I quan ja es pensaven que això, jo crec que sí que és el retret que li hem de fer a tots els governs, perquè en aquell moment, si ja tenies decidida una cosa, que és la connexió de la Conca de l'Ebre mitjançant el Consorci d'Aigües de Tarragona, no? amb les conques internes de Catalunya, o sigui, amb la xarxa d'aigües Ter Llobregat, allò estava a punt de connectar-se. Per què no es va acabar? Ara no tindríem el problema. I jo crec que si anem cap a un, ja no et diria un món que també, però com a mínim el nostre entorn més proper, el més connectat possible, el que és bastant, jo com a mínim em costa molt d'entendre que no estiguin connectades aquestes dues conques, perquè al final l'aigua la necessitem tothom, a l'Ebre, el que ve cap a l'Ebre i el que baixa des del Ter Llobregat.
No? Vull només fer
en aquell punt. Moment es van fer coses, no del tot, perquè torno a dir que aquesta connexió s'hauria d'haver acabat, i és en els darrers 10 anys que hi ha un govern de la Generalitat que en moltes coses, no només en aquesta, doncs no ha gestionat, no s'ha anticipat a problemes que podien venir.
Un apunt, no vull quedar-me callat en la cimera de l'aigua de divendres, perquè a més ahir en vam parlar, crec que hi ha un reconeixement dels polítics que la imatge no és agradable, la que es va deixar. Ara, dit això, i dit també ahir, la meva opinió particular al voltant de que un govern és el que té la responsabilitat d'arribar a un acord, això no hi ha cap tipus de dubte. La pregunta és, per què tothom es queda encallat en les sancions dels ajuntaments? És a dir, hi ha un punt que tothom pot tenir les dues visions, però és molt difícil justificar-li a un pagès que s'incompleix, el sancionaran, que un ajuntament no se'l sancioni per incomplir.
Sí,
és difícil.
Però, a veure, jo és que he escoltat aquesta... Jo crec que hi ha un problema principal amb el govern, no només amb aquest tema, que són les formes. Jo he escoltat aquesta setmana el president de l'Associació Catalana de Municipis, alcalde de Deltebre, que té ja el 100% dels municipis, per tant, és una veu que podríem dir autoritzada, dient a nosaltres no ens ha convocat ningú ni ens ha demanat la nostra opinió. I, per tant, vull veure'm, que ell... Llavors, fa estrany que no t'hagis reunit ni amb, amb algú que, a més, té el 100% i, per tant, té de tots els colors, de l'A a la Z, els té tots. Va, aquest sector...
I de totes les mides.
Clar, llavors mires el web de l'ACA, on, amb un exercici de transparència, pots veure de tots els ajuntaments de Catalunya qui està en tràmit, qui està en desfavorable i qui no ha presentat, i, home, n'hi ha molts que estan en desfavorable o no han presentat. A dos mesos vista, no cal ser si l'objectiu no és recaptar. Si l'objectiu no és assenyalar amb el dit, si l'objectiu, doncs això, oblida'l, oblida aquest tema, anem a per altres coses i ja abordarem aquest tema. És que el do de l'oportunitat en política també és molt important. I el que no pot ser, quan no és un municipi o dos municipis, vaja, això està al web, diguem, i n'hi ha una pila, podria començar a cantar, però vaja, municipis de l'estil de Cornellà de Llobregat o Cerdanyola, vull dir que no estem parlant de municipis, i aquí la llista és interminable. Home, el do de l'oportunitat també l'has de tenir. I el que no pot semblar, i crec que és injust, és que tenim sequera per culpa de que els ajuntaments no gestionen bé. I jo crec que això no és just. I no és per això. Hi ha molts factors. I que al final assenyalis insisteix molt la consellera i el govern que això no és una feina recaptatòria, que això no va contra els ajuntaments, que això... Home, doncs el tema no el treguis, perquè també municipis com el de Cornellà o el de Cerdanyola o no sé quin altre de no sé on tenen moltes dificultats per poder resoldre les seves canonades, per poder controlar la seva població, perquè també tenen molta gent vulnerable que potser té l'aigua, diguem, agafada d'una manera que no tocaria, que... O sigui, generalitzar a mi em sembla que no és encertat i que el moment polític no és encertat per fer aquest anunci i que el problema greu de falta d'aigua no és culpa dels ajuntaments ni dels municipis, diguem. Tenim un problema de que, doncs, fins fa molt temps, és veritat que ara cada vegada més, doncs, el camp és molt més eficient en el rec, però durant anys i panys hem vist que això no passava, veiem com la indústria i els serveis cada vegada ho són més, i aquest és el... no sé, on hauríem de posar una mica el foco, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, no només a Barcelona, a tota l'àrea metropolitana, que és on hi ha doncs 5 milions de persones o més dels 700-600 que som, aquí es diu que som eficients, doncs llavors, diguem, alguna cosa, no? Llavors m'estranya la poca habilitat política a l'hora de triar els moments i de fer els anuncis i de parlar comptar amb companys de viatge. Si tu no has parlat amb els ajuntaments, és molt fàcil que els ajuntaments se't tirin a la llogar. És molt senzill.
I després hi ha un altre tema. També és molt fàcil acordar les inversions. Quan tu parles de destinar fons Next Generation a l'AMB per fer més eficient encara el cicle de l'aigua, o quan parles de les inversions que ha promès i ha compromès el govern en els propers pressupostos amb desalinitzadores i amb potabilitzadores, amb això estarà tothom d'acord. És evident. El problema és com fas el repartiment de les culpes.
Sí, jo, de l'entrevista de la consellera Jordà, m'he quedat una mica espantat, perquè hi havia un to massa futbolístic sobre el tema. És allò de guanyarem, ens sortirem, com? Bueno, no, ja, perquè tot aquest país, estupendo, no? tots junts. Això, ara que parlava el Carles, m'he anat allunyant del que deies tu, cap a principis de segle, el Pla Hidrològico Nacional, la lluita pel riu Ebre, els problemes amb els camps de golf, us en recordeu tot aquella, amb el govern del PP, fa d'això 23 anys, eh? És a dir, que aquest tema no hauria d'anar sortint quan ja sequera. És un tema, la paraula és horrorosa, però és estructural.
Bueno, és el que deia la consellera quan deia muntar una taula nacional de l'aigua quan estàs en sequera, quan estàs en sequera és
no,
un problema.
Però és que, a més, ja vam patir...
Quan els tens plens, els pantans.
No, a part dels pantans, ja vam patir pel riu Ebre, i hem partit... Hi ha hagut discussions sobre les connexions de les conques des de fa molt de temps. El tema de les desalinitzadores, si són l'opció bona per al país, o és una opció temporal, o apostem... Però això, no el 2008, el 2000 ja estava. Ara imagina't que governa el PP a Espanya, i ara imagina't que torna a obrir la guerra de l'aigua amb Aragó, m'explico, perquè això és un dels temes recurrents en què s'utilitza la confrontació entre territoris. Ja tornem a ser 23 anys després amb les mateixes robes que fa 20 anys, no sé.
I he de reconèixer que, i de fet li he dit a la consellera, que m'ha inquietat la frase, no sé com ens en sortirem, però ens en sortirem.
És d'entrenador de futbol.
Però la frase de després, també, quan ha parlat del canvi climàtic, i aquí que tenim el Martí Oliveres, de fet, d'aquesta qüestió n'han estat
un
parlant molt.
Un dels autors del canvi climàtic.
Dels autors, dels culpables del canvi climàtic.
Gràcies.
Quan he dit això, és que de sequeres no en tindrem cada 10 anys.
No,
en tindrem
exacte,
cada 2 o cada 3.
Sí.
Escassetat d'aigua permanent.
Sí, anem cap a aquesta, podríem dir, desertització, un clima una mica més àrid, no? Amb la conca africana, podríem dir que s'estén cap al sud d'Europa. Estem veient aquests períodes al Mediterrani, doncs, més secs, es redueix amb aquest índex de... doncs d'una precipitació més continuada, augmenta la torrencialitat i, per tant, acaba plovent segurament al llarg de l'any el mateix que ha fet sempre, però ho fa d'una manera més concentrada en poc temps. Està augmentat aquest índex de concentració de la precipitació i ens hem d'acostumar, doncs, a gestionar aquesta aigua d'una manera diferent, com s'ha parlat en molts casos, per intentar, doncs, anar cap a aquest escenari de sequeres que són més perllongades i que poden acabar de cop, com va passar el 2008, sí. I esperem que la climatologia aquests propers mesos, com sembla indicar, la pluja també acabi arribant i per tant...
Però ens passa, Martí, que tu que coneixes, diguem,
però
Catalunya com
no
Déu
és
mana,
la... Exacte.
Clar, hi ha llocs que diuen, com que no està connectat a la xarxa aquest municipi, bé, és que ara fa, doncs no sé, 1.000 anys que sempre tenia un pou, una mina, un lloc que hi havia aigua.
Sí, sí.
I la treia d'allà. I, efectivament, no està connectat a la xarxa, però perquè no? Perquè no esdevenia una necessitat.
Bueno, un altre tema...
No, està connectat a la... I ara, de sobte, bueno, cada vegada més, i els pressupostos municipals s'estan, vaja, destruint amb cubes. Perquè s'han de portar cubes, clar.
Sí, sí.
Doncs això fa centenars i centenars d'anys que no passava.
També l'agricultura i la indústria intensiva s'han patat molts aqüífers que dels quals tiraven
total
tota la vida.
Ara que parlem de la pluja, Martí, que abans no, ja t'ho he preguntat, però estàs situant a després de Setmana Santa la possibilitat d'una pluja intensa.
Sí.
Perquè vam dir que l'abril i maig esperàvem que fos plujós important. De moment estem a dia 2. No s'alvira aquesta setmana que ve, sinó més aviat quan haguem passat Setmana Santa.
Sí, mira, d'entrada estem molt contents amb la regada que vam tenir ahir en algunes comarques. Per encetar l'abril, realment, doncs 20-30 litres a les comarques gironines ja és una molt bona notícia, just canviada més aquesta arribada de la pluja, que ens donaria una treva aquesta Setmana Santa en molts casos. Demà, algun ruixat cap a la plana de Vic, Collsacabra, Montseny, poca cosa, molt menys que no pas ahir. I després el que dèiem, mirant a llarg termini, sí que els mapes insinuen que a partir del diumenge i dilluns que ve, a partir de dilluns de Pasqua, sembla que arribarien pluges ja més significatives, amb més cos, més ànima, afectant moltes més comarques, no pas ara, potser Pirineu i Girona, com hem anat regant alguns dies, sinó que apunten en aquesta direcció i els grans models, no, de predicció veien aquesta precipitació sobre la mitjana, i això és una bona notícia perquè hem de saber que a l'abril tradicionalment a Catalunya acostuma a ser plujós, també el maig, sobretot en capçaleres, comarques del centre i del nord, seria una molt bona notícia, però no oblidem la costa, perquè la costa també doncs necessita aquesta aigua pels conreus, pels aqüífers i tot Catalunya en necessita, però sembla que la cosa va per aquí.
Però el bosc no ens en deixarà ni una gota,
Clar,
que és la cosa que fa dies que diu el Carles.
Teniu
clar,
això de la evapotranspiració que hi ha,
tota la neu que va caure, que es va fondre ràpid perquè de sobte va començar a fer calor,
sí.
Com baixaven el Segre?
Bueno, és molt poc.
Doncs ja
però,
està.
Però va caure poc, no. O sigui, en el conjunt de la temporada hi ha hagut poca neu.
Sí, ha sigut una temporada més fluixa de neu.
Però, val. Aquest matí explicàvem per la gent que s'està incorporant a aquesta hora del matí, de fet és el primer que li hem preguntat a la consellera Jordà, aquest informe del Via Lliure de RAC1, segons el qual... en aquesta època de sequera era una qüestió que a vegades no ens hi fixem, perquè quan tenim els pantans plens és una qüestió que m'importa menys, diguem-ne, sembla que m'importa menys. S'escapen per les fuites de les canonades un 24% de l'aigua que hi ha potable a Catalunya, que és una quantitat enorme i que implicaria en un any, que és l'any passat, per exemple, si se sumessin tots els litres que es van perdre d'aigua per les canonades, es podria omplir pràcticament el pantà de Sau. A aquesta hora del matí vull saludar Dani Milán, que és president de la Comissió Tècnica i d'Acció Climàtica de la SAC, de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya, i que sap moltíssim d'aquesta qüestió. Senyor Milán, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest col·lectiu que gestiona, és de les que agrupa les operadores contractades per municipis i que gestiona el 85% a Catalunya. Dèiem aquestes dades de l'ACA. No sé si és una dada aquesta del 24% de l'aigua que es perd a través d'aquests problemes de la xarxa de subministrament o fins i tot amb d'altres qüestions com en aquest cas havíem explicat a primera hora del matí, de comptatges o de problemes d'aquest tipus. Si aquesta dada que té l'ACA es correspon més o menys amb la que tenen vostès.
Bé, de fet, m'agradaria primer contextualitzar un moment. Pensem que estem ficant el focus en un litre de cada cinc, és a dir, el consum urbà a Catalunya representa el 20% del total, per tant, la resta és agricultura i indústria. I la segona reflexió també que volia fer és que s'associa molt, molt ràpidament allò que no és rendiment hidràulic amb fuites, amb pèrdua d'aigua. Això no és exactament així perquè els fraus, per exemple, també formen part d'aquest percentatge. El subcomptatge de comptadors, els comptadors sí. amb l'edat van comptant que va de menys. Consums, per exemple, que no estan comptabilitzats, com per exemple boques antiincendi, recs municipals, etc. Per tant, no és tot fuites. La dada que nosaltres tenim, la mitjana de Catalunya, la darrera dada, és del 79% de rendiment, és a dir, seria un 21%.
D'eficiència.
D'eficiència. I fins i tot si traiem l'àrea metropolitana de Barcelona, que té un biaix en aquest sentit positiu, l'àrea metropolitana està al 85%, la mitjana de Catalunya estaria traient l'àrea metropolitana al 72. Aquests serien una miqueta els números de referència.
I això és comparable a països de l'entorn o fins i tot a les mitjanes espanyoles?
Aquest 79% està un parell de punts per sobre de la mitjana espanyola i probablement 3-4 punts per sobre de la mitjana europea.
O sigui, l'eficiència de l'aigua, malgrat tot, a Catalunya és més alta que el conjunt d'Espanya i que països de l'entorn europeus. Però la pregunta és, malgrat això, és un problema aquesta eficiència? Que no s'acosti més al 100%? Que ja sé que és impossible, però que no s'acosti?
Sí, és un problema perquè és aigua, primer, que una part d'aquesta... La part d'una que no factures, que això, per tant, és un problema també econòmic, i és un problema, sobretot en el litoral, on aquestes fuites, malauradament, acaben anant a mar, no així en la Catalunya interior. Les fuites que pot haver, em sembla que abans es parlava d'Olot, les fuites que poden haver Olot fan cap tard o d'hora l'aqüífer i el riu. Per tant, és una fuita relativa, també, en aquest sentit.
Això és l'estat de les canonades al país. Abans la consellera Jordà ens deia bé, sí que n'hi ha de canonades i de sistemes obsolets. Fins a quin punt? Què és el que coneix vostè? Com estan les canonades del país?
Bueno, les dades nostres ens diuen que tenen menys de 30 anys un 55% de les canonades. Això vol dir que quasi la meitat tenen més de 30 anys. La vida útil d'una infraestructura d'aquestes es pot situar al voltant de 50, 75, 100 anys, depèn molt de les circumstàncies. Això vol dir que, bueno, que probablement durant dècades doncs, no s'ha posat prou el focus en la renovació i segurament caldrà renovar, però també voldria posar sobre relleu el preu d'aquestes renovacions.
És molt car.
De mitjana podríem parlar 250.000 euros al quilòmetre lineal, tenint en compte que hi ha moltes casuístiques, depèn de moltes coses, però com a valor referència.
Perquè i quilòmetres lineals en devem tenir una barbaritat.
Doncs no, jo sóc el gerent de Tarragona, Tarragona ciutat té 500 quilòmetres, perquè si multipliquem veurem de què estem parlant. És a dir, que no és un tema senzill, és obvi que s'ha de treballar, i s'ha de treballar per millorar aquest rendiment, però vaja, insisteixo, posar tot el focus en aquest aspecte del rendiment de la xarxa potser no és tot encertat.
Però vaja, és, pel que m'està explicant, no només per costos sinó per les dificultats, m'imagino que renovar-ho, el que en els pròxims, no sé, els pròxims 10 anys intentar renovar el que aviat es quedarà obsolet, és impossible, no?
Bueno, s'haurà de fer, s'haurà de fer. I m'agradaria afegir també que, a més d'aquest impacte econòmic, no és tan senzill renovar aquestes xarxes des del punt de vista tècnic, Es pensem que aquestes xarxes van per les voreres. Això vol dir que generen problemes de mobilitat del trànsit, d'accessibilitat a les vivendes, etc. Per tant, fins i tot disposant dels diners, doncs s'ha de planificar de manera progressiva.
I quant de temps es podria trigar? És a dir, que amb feines d'aquest tipus, com avancen? En quins terminis es fan?
Doncs depèn de la magnitud, depèn de la magnitud de l'obra i depèn també de la tramitació administrativa, no? El sector públic en aquest sentit potser va una mica més lent i per tant, doncs els ajuntaments penseu que tot això s'ha de fer en projectes i s'han de validar per les entitats municipals i lent ho és una mica, no es pot córrer amb això, no?
No sé si tenen dades vostès de renovació de les canonades, és a dir, de quantes se'n renoven anualment, el ritme.
Bueno, la darrera dada que s'ha publicat, que és de l'Espanyola, de l'Associació Espanyola,
sí,
parla de taxes de renovació del 0,25-0,3%.
0,25-0,3% anual?
Per cent, sí. És a dir, penseu que, per fer-ho fàcil, si fos l'1%, es podria dir que cada 100 anys renoves,
sí,
la xarxa,
sí,
doncs si estàs a 0,25-0,3, doncs
400 anys.
Estàs parlant d'això, efectivament. També aquest estudi el que diu és que Catalunya, el dèficit d'infraestructura, supera els 500 milions d'euros. Estem parlant, per tant, de molts diners.
Dèficit d'infraestructura en el sector hídric?
Sí, sí, sí.
I això de qui és responsabilitat, senyor Milán?
Bueno, doncs aquí suposo que hi intervé els ajuntaments, els municipis, però també l'Agència Catalana de l'Aigua. Si em permets, explico molt breument com funciona la tarifa de l'aigua. A la tarifa de l'aigua hi ha normalment quatre conceptes. Un que és l'IVA, que a més no és el superreduït, no és el 4, sinó que és el 10, això surt de l'equació. L'altre que és el cànon de l'aigua, que això se'n va a l'Agència Catalana de l'Aigua i, per tant, no s'inverteix a la xarxa, l'Agència Catalana d'Aigua només opera en alta o en depuració. Després també hi ha una part que és clavegram i l'última és abastament. Per tant, una part només d'aquesta factura va destinat a l'operació i a inversions.
Doncs déu-n'hi-do. És que ara estava fent els números del que m'ha dit abans el senyor Milán sobre la renovació de les canonades i deia que més o menys són 250.000 euros al quilòmetre i que només a Tarragona m'ha dit que són 500 quilòmetres?
500. Tarragona
diu 500. Només ciutat, 500. Tarragona és ciutat.
Sí,
només això són 125 milions d'euros.
Sí, val a dir que no s'han de renovar totes de cop.
No, clar.
Que només teníem el 45% per sobre de 30 anys,
sí,
i que ja l'altra data també és significativa. El país té una realitat molt, molt diversa. No és el mateix l'àrea metropolitana que un poble petit o mitjà, doncs, a la Catalunya més interior, on allí els pressupostos municipals són molt més ajustats i molt més limitats i segurament doncs pateixen de xarxes més antigues.
Mm-hmm. Abans m'ha parlat del frau, i m'ha dit que és una qüestió important també, el frau del consum d'aigua. Per què és important i en quins casos detecten vostès que això es produeix?
Bueno, els fraus són importants des del punt de vista, quasi m'atreviria a dir que ètic, no? Perquè
sí, sí,
robar l'aigua amb aquestes alçades, doncs és imperdonable. I des del punt de vista quantitatiu, és difícil de quantificar, és molt difícil de quantificar, perquè si sabem que hi ha un frau, doncs el que fem ràpidament és solucionar-lo, però no deixa de tenir un impacte significatiu en aquest 21-22% de manca de rendiment.
Això de cara a l'estiu es notarà més?
Sí, de cara a l'estiu, sí, de cara a l'estiu, sobretot, no, a l'hora d'omplir piscines, hi ha moltes situacions en les quals, per exemple, hi han dobles escomeses d'aquestes il·legals des de fa 30 o 40 anys, que són molt difícils de localitzar, i s'omplen piscines doncs a través d'aquesta segona escomesa il·legal, no, per exemple.
I això es pot combatre d'alguna manera?
Buf, aquest és un dels reptes que té el sector. Segurament una de les maneres de fer-ho és aplicant molta tecnologia, no? Intel·ligència artificial per analitzar les dades, digitalitzar tot el sistema. Necessites molta tecnologia, que òbviament tampoc és barata, per detectar doncs aquests fraus o fins i tot precisament per detectar fuites,
Acabo només amb una pregunta, aquí ara que m'ha fet l'assistència el senyor Milán, que ara parlarem d'intel·ligència artificial precisament en d'altres àmbits, perquè aquesta setmana hi ha hagut una mena d'atac de pànic d'una part de la població mundial al voltant de la intel·ligència artificial, però li faré una darrera pregunta que té a veure amb les mesures. Hem sentit la consellera abans, hem estat veient les últimes setmanes com es plantejaven mesures contra la sequera. Des del seu punt de vista purament tècnic, què li semblen? S'està encarant bé el problema?
Si va pel tema de les sancions, que m'ha semblat que sentia...
Bé, les sancions és un detall, eh?
Política.
Sí, no,
un petit detall, efectivament.
Sí, jo diria les mesures que està prenent el govern, així en general, diguem-ne, de restricció d'aigua per un cantó, sí. O si les infraestructures en què s'està gastant els diners són les correctes.
Bé, jo el que puc dir des de la SAC és que hem demanat per carta a l'Agència Catalana d'Aigua dues coses. Una és inversió i l'altra és que aquesta inversió estigui desburocratitzada, perquè moltes vegades aquestes subvencions es donen d'una manera que la tramitació administrativa és molt, molt complexa i desincentiva els ajuntaments a acollir-s'hi. Per tant, que això explica també perquè moltes vegades l'ACA no exerceix el seu pressupost.
Arribem en punt les 10 del matí, li agraeixo moltíssim.